Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. En mobilitat, la retirada d'un vehicle accidentat a l'A2 a Castellbisbal deixa circulació intensa direcció Lleida. A banda, a l'AP7, dues avaries dificulten també la circulació, una a Tarragona, només hi ha un carril obert, i una altra al Vendrell, que deixa també un vehicle al voral amb dues direcció Barcelona. A banda, també un accident a l'AP7, en aquest cas a Montornès de Vallès, deixa un carril tallat en sentit Girona. I pel que fa al servei ferroviari, Ferrocarrils de la Generalitat ha reprès el servei habitual de trens a la línia Barcelona-Vallès un cop finalitzades les obres de renovació de via. Els combois tornen a circular entre les estacions de Gràcia i Sarrià després de gairebé dues setmanes sense servei. I en clau política, el Ministeri de Sanitat ha convocat aquest dilluns les comunitats autònomes per demanar-los que cedeixin vacunes a Ceuta davant l'arribada de milers de migrants des del 30 de juliol. Entre les dosis que més es necessiten hi ha les de triple vírica, la varicel·la, la poliomielitis, el tètanus i la diftèria. El personal mèdic i d'infermeria alerta d'un sistema desbordat i reclama mesures urgents. I Protecció Civil manté aquest dilluns activa l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses, especialment a l'oest i al nord de Catalunya. A partir del migdia i fins la mitjanit es poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, sobretot a l'Alt Urgell, l'Alta Ribagorça, la Cerdanya, la Noguera, el Pallars Jussà i també el Pallars Sobirà. Els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta i fenòmens de temps violent, com ara pedra grossa. Durant l'episodi d'ahir diumenge, el 112 va rebre 863 trucades, més de la meitat relacionades amb inundacions. I precisament els alcaldes de Roda de Berà i el Vendrell reclamen actuacions estructurals per tal de reduir el risc d'inundacions després dels aiguats d'aquest cap de setmana. Tots dos assenyalen la via del tren com una barrera que dificulta l'evacuació d'aigua cap al mar. L'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, reclama decisions valentes, estudiar nous passos, dipòsits i canalitzacions, mentre que l'alcalde de Roda de Berà, Pere Virgili, demana a DIF que faci la línia ferroviària més permeable i ampliï els passos d'aigua. I els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home aquest diumenge a la matinada a la Ràpita. La policia, al voltant de 3:45, van rebre una alerta per agressió entre grups de persones en aquest municipi. Quan els agents hi van arribar, van constatar la presència d'un home ferit per apunyalament. Malgrat el desplaçament de 3 ambulàncies i les maniobres de reanimació, la víctima va acabar perdent la vida. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos de les Terres de l'Ebre obertarà una investigació per tal d'esclarir aquests fets. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Si des d'un principi no et sap plàstica, un detall ja es manifesta en superfície, o te demostra tu una curva és massa dràstica per deixar un camí tan pla i tan rectilini. Considera que saber tot és prou elàstica per menjar-se un problema tan específic. D'un mal dia en un excés de confiança va fer caure credibilitats i vicis. Considera que en principi no ets anàutica d'un vaixell que pesta camerlans i gambes i que navega amb alegria i molta pràctica i deixa una via blanca i oxigenada. Considera que sa virtut és prou elàstica per menjar que la mare t'angusta de sifi. D'un mal dia en un excés de matemàtiques va fer caure comptabilitats i nervis. Fa calor, te cal d'incetar amb una cindri, te cal si me dius que m'estimes durant els següents 30.000 de matins. Fa calor, te cal si nedam amb pilotes, te cal si deixam que sa barra de ball i termòmetres a 25. I fa calor, de tal fins a tant una cindri, de tal si me dius que m'estimes durant els següents 30.000 de matins. Fa calor, de tal si nedam amb pilotes, de tal si deixam que sa barra de ball és termòmetres a 25.
A ritme de vals, amb aquest tema tan xulo dels Antònia Font. Fa calor, però no fa tant de calor, almenys aquí a Tarragona. Ens diuen que estem a 28 graus, tot i que això passa molt aquí a Terres Tarragonines. La sensació tèrmica no és de 28, és de 31. Sempre hi ha allò de la humitat. I fa un cel d'aquells que de sobte es pot posar a ploure, d'alguna manera. No sé com està el temps a Cardedeu. Li preguntem, en tot cas, al Jordi, al company d'allà. Jordi, bon dia.
Doncs, mira, he de dir que ara mateix estic guanyant, perquè a Cardedeu estem a 26 graus.
Ai, dos menys es nota, eh? Es nota.
Dos menys es nota, dos menys es nota.
Noteu que a partir d'aquest cap de setmana ha refrescat una miquinya.
Sí, no? Hem tingut uns dies de pluja, em sembla que avui també ve pluja, també. Per tant, celebrem que el temps, que baixin una mica les temperatures i que es pugui dormir millor.
I lo xulo que és quan plou obrir finestres i que entri l'aigua.
Ostres,
a mi m'agrada molt. És un xampullet, és molt xulo.
La oloreta, pluja, que corre l'aire, ara l'estiu es celebra i s'abraça aquesta sensació més que mai.
No sé si estan en la mateixa línia, els nostres oients, d'obrir finestres o a veure què diuen.
He de dir que hem tingut, tal com hem comentat a primera hora del matí, hem tingut debat. Per exemple, podem escoltar a la Núria, de Cardedeu.
Sí. Està oberta sempre. El problema és quan vius en un baix on la gent podria saludar-te, veure't, etc. Per tant, finestra tancada... O sigui, persiana baixada, però amb una mica de reixa perquè entri una mica d'aire, finestra oberta i ventilador posat. Si fos rica, multimilionària, doncs amb aire condicionat. Ventilador de sostre és la nova adquisició i el que s'estila ara.
La Núria ens obre moltes possibilitats.
Sí, sí, ara m'agrada això de la persiana baixada, no? Però la finestra oberta. Llavors és el punt de fins a on baixo la persiana... Quantes reixetes, quants puntets deixo, no?
La Núria ens explica que dorm a un, que viuen un baix. Clar. Per tant, aquí afegim una problemàtica més, de si obro la finestra estan en un baix, qualsevol persona que passi pel carrer diu, ostres, mira com està dormint aquesta persona.
Sí, sí.
Això ens explica finestra amb les reixetes obertes de la persiana i ventilador de sostre.
Sí, que la veritat que van bé, està bé, és una bona alternativa a l'aire condicionat. Allò que dèiem, no?, al començament, que si tens la finestra oberta, però si corre l'aire, si no és que de poc serveix.
Si tens la finestra oberta i l'aire que corre és calent, no serveix de res. He de dir que la problemàtica amb els ventiladors de sostre és el muntatge. I et parlo per experiència pròpia, perquè n'he muntat uns quants aquest estiu, tant a casa dels meus pares com al pis on estic amb la meva parella, i és un tema, tema muntar un ventilador. Sí,
doncs
és,
mira, m'acabes d'enfonsar en la misèria, perquè jo dic, bueno, això sembla fàcil, tu, pim-pam, com qui penja un llum. No.
He de dir que crec que el problema sóc més jo que el ventilador, però és un tema muntar-lo.
Doncs res, que ens ho munti algú expert.
Exacte.
No passa res.
Exacte.
Què més? Tenim alguna opinió més?
Mira, i tant. Podem escoltar a l'Eloi, que ens explica una cosa una mica curiosa, l'Eloi de Banyoles.
Jo durant uns anys, a l'estiu, sempre dormia amb la finestra tancada. Era una finestra que donava un pati de llums, o sigui que d'entrada ja anava malament, i la tancava perquè jo me n'anava a dormir, no sé, a les 11 o així, perquè treballava, i tenia uns veïns brasilers, tres concretament, que rentaven els plats molt tard i cantaven mentre rentaven els plats.
Ui.
De manera que si jo volia... a dormir-me, doncs, havia de tenir tancat a l'estiu.
No.
Atenció a la problemàtica amb els veïns, també.
Clar, els sorolls, evidentment, si estàs en un pati de llums has de comptar amb els sorollets, clar.
Exacte.
I a vegades és finestra oberta, però amb taps a les orelles. I tampoc
jo m'imagino que els veïns de l'Eloi no devien cantar massa bé, tampoc.
Clar, aquí està. A veure si surt el meu inconvenient de les finestres obertes. A veure si algú t'ho diu. Tenim més...
Anem a escoltar en David, també, que ens envia un àudio des de Llinars.
Doncs jo dormo amb la finestra oberta, però la persiana molt baixada, perquè tinc l'habitació en baix. Si pogués, dormiria amb tota la persiana i les finestres obertes de bat a bat perquè passi bé l'aire, i també tinc el ventilador tot gas i el tindria tota la nit. L'aire condicionat també, però es fot al coll i prefereixo no tenir-ne, que de fet no en tinc.
Estem veient que la gent està començant a rebutjar una mica els aires acondicionats, i no m'estranya.
Sí, de fet, això s'acaba convertint en un debat, lo de les finestres, en un debat si ventilador o aire condicionat, al final, eh?
Exacte.
Sí.
És veritat que dormir amb l'aire condicionat durant tota la nit tampoc crec que és el que recomanen massa els experts, perquè t'acaba provocant refredats i problemes de coll.
Està clar. Jo crec que qui ho ha provat no ho repeteix. Sí.
No,
tot
no,
i
no.
Que el ventilador, allò que te va directe a l'esquena, tampoc ha de ser massa bo.
Després està...
És important saber on ho poses.
Amb el ventilador que va oscil·lant, aviam quan et toca, quan no, trobar l'equilibri, anar-ho afinant.
Sí, que és veritat. Alguna aportació més? Ho deixem per després?
Deixem les aportacions per després, si et sembla, perquè n'hi ha unes quantes més, així ho dividim una mica.
Jo, de moment, us dono què pensar. Per molt que us agradi la finestra oberta, Ah, i a mi m'agrada. Jo sempre tinc la sensació de que m'ha d'entrar algun bitxo. Jo no dormo tranquil amb la finestra oberta perquè penso estaré dormint i entrarà el típic, no sé, la típica abella gegant o el típic escarabat enorme, que se me posarà a dormir allà al costat del llit. Tinc molta mania d'això.
Jo he de dir que dormo amb les finestres tancades, però per la llum. Des de ben petit sóc incapaç de dormir. Si hi ha una miqueta de llum, ja
sí.
No puc dormir.
Has provat les màscares aquelles pels ulls?
Les he provat totes. Dona per un altre debat.
També.
Que si les de l'aeroport, les que no toquen els ulls, no sé què. Sóc incapaç de dormir.
També hi ha les de boletes que les poses al congelador i et queden els ulls desinflats.
Ostres, super... aquestes no les he provat.
Ah,
m'estàs obrint un món, eh? Ara m'estàs creant una necessitat.
Per això estem. Molt bé, doncs vinga, cap a les 11 tornem a recollir aquestes impressions o opinions que teniu sobre si dormir amb finestra oberta o tancada. Gràcies, Jordi, una abraçada, fins ara.
Perfecte, parlem, fins ara.
El Jordi Mariscot, el company que ens acompanyarà aquesta setmana des de Ràdio Televisió Cardedeu per resoldre tots els dubtes que tenim, tots els temes del dia que vagin sorgint. I nosaltres seguim endavant, ara amb un reportatge que, en fi, no té res a veure amb les finestres avui, no. Simplement és una visita que us volem recomanar a una població que ens agradaria doncs, conèixer una mica més en profunditat, que jo diria que encara no han participat, o sí, però molt poquet, i aquí a l'Obert per Vacances es tracta d'anar coneixent les emissores locals i de retruc doncs, totes aquelles poblacions que creiem que totes tenen alguna cosa interessant, encara que sigui doncs, per perdre. Si la nostra intenció és perdre'ns, en aquest cas, a Sant Vicenç dels Horts, però com si fóssim un mes del poble, que no se'ns noti que venim de fora. A veure si ho aconseguim a través del guiatge que ens fa la companya de Ràdio Sant Vicenç, Eva García.
Pròxima estació, Sant Vicenç dels Horts.
Sostres de vidre per trencar curses de fons contra gegants, una ciutat que no vol deixar de ser poble.
Aquesta visita a Sant Vicenç dels Horts comença a la plaça Sant Jordi, coneguda popularment com la plaça de l'Església. És el centre del poble i el lloc favorit de l'Eloi de Fernández.
El meu lloc preferit de Sant Vicenç és la plaça de l'Església, perquè recull molts records i molts moments macos del passat, punt de trobada amb amics i moments molt feliços.
Trobar-te al fons, trobar-nos sols, desaparèixer pels carrers que ens han vist créixer.
L'església de Sant Vicenç Màrtir és de 1725, amb versions anteriors documentades des del segle X. Com que acostuma a ser oberta, serà fàcil visitar la tomba del baró de Cervelló. En aquest passeig ens acompanya algú acostumat a explicar Sant Vicenç dels Horts. És Camil Rull, membre del Centre d'Estudis Locals.
La plaça de l'església, els seus voltants, aprofitem doncs, per anar a prendre cafè en algun lloc que fa el cafè molt bo. O bé, doncs, això, entrem dins del Font Romà, si és que està obert, o dins l'església, que sí que sempre està oberta. Aquesta església, el que té ara d'interessant és la tomba d'un dels barons de Cervelló. No només eren barons de Cervelló, sinó que eren senyors de Sant Vicenç dels Horts. I, doncs, en l'any 1750 van traslladar les seves despulles aquí a l'església, i amb unes obres que van fer per posar la calefacció van descobrir la làpida, es va exhumar el cadàver, es va fer tot un estudi que és força interessant, i ara podem veure la làpida, que és força curiosa, és maca, és maca.
A poques passes de l'església hi ha el forn romà, descobert durant les obres de construcció de la biblioteca. Fa 2.000 anys aquí sobretot s'hi produïen àmfores per transportar vi per l'Imperi Romà.
Això està vinculat a la presència d'una vila romana, com ens va fer descobrir en les obres que es van fer del desdoblament de la via dels ferrocarrils, on es van trobar uns dipòsits de líquids. Llavors vol dir que aquí hi havia una explotació agrària, tant d'oli com de vi, per tant, això ja és important. L'àmfora és del tipus Dressel, que és una àmfora molt peculiar, i que doncs, els podem trobar amb les seves marques. Hi ha una marca que és molt curiosa, que posa T-OFF, i nosaltres encara amb les primeres troballes que vam fer una exposició que encara no recordo que dèiem que el terrissaire que hi havia aquí es deia Teòfil, i és una de les marques que es troben arreu, arreu, perquè aquí doncs hi havia una bona producció d'àmfores, però es feien els envasos de l'època.
Si fem la visita amb criatures, val la pena passar una estona en algun parc. Comptem, per això, amb l'assessorament d'experts de confiança.
Hola, sóc el Biel Mora. M'agrada el de la Guàrdia perquè té llits elàstics i una tirolina. El que més m'agrada a Sant Vicenç és anar al cau i jugar amb els amics. Amb el Marc, amb l'Omar, amb el Merak.
Em dic Oliver i el meu parc preferit és el de la tirolina. El que més m'agrada de tot és la piscina blava on em banyem a l'estiu.
Hola, em dic Sira, tinc 9 anys i el meu lloc preferit de Sant Vicenç és la piscina de la Blava. M'agrada perquè m'encanta nedar i el color blau i el verd com junts com que queden molt bé per mi i com que es junten la gespa i l'aigua.
Hola, em dic Lian, el meu lloc preferit és el parc de Mamut i el parc de Mamut és perquè hi ha una vaca d'un tongan molt gran i també la garden, que també hi ha un tongan molt gran i m'ho passo pipa.
El parc del Mamut, a més de tenir tobogans i una vaca on jugar, també homenatja la nostra estimada bèstia de foc, el Mamut Benux. Per dinar ho tenim fàcil, perquè Sant Vicenç dels Horts compta amb una bona oferta gastronòmica i molt producte de la pagesia local. Ben a prop trobareu un menú de qualitat i també us podeu endur alguna idea per cuinar. Així ho fan els vicentins i vicentines que durant l'any participen als tallers que es fan a l'aula de cuina tradicional catalana Josep Lladonosa. La xef Cristina Roig imparteix aquests cursos que organitza l'Ajuntament i ens proposa una recepta d'estiu.
700 grams de mongeta tendra per ona, que prèviament li hem tret la part que agafa la tija, l'hem tallat per la meitat, a tires, i a l'ullarg l'escaldem amb aigua bullint, amb una mica de sal, 7 minuts. La estendrem per tallar-li la cocció i preparem la vinagreta. La vinagreta són 10 grams de julivert, 2 cullerades de ceba encurtida en vinagre, 2 cullerades d'olives farcides, que vindrien a ser entre 10 i 12 olives, i uns 6-8 filets d'anxova. Un ou dur, bullit 9 minuts, i de 100 a 120 mil·lilitres d'oli d'oliva verge extra, sal, toc de pebre. En funció si ens agrada més o menys ànsim, podem incloure unes gotes, no?, de l'encurtit de la ceba o un agre o de llimona. Tastem a punt de sal perquè com que l'anxova ja és salada, no cal prèviament salar-la, millor tastar-la, i llavors ho afegim sobre les mongetes tendres. I la veritat és que amb les anxoves, l'ou dur i la mongeta queda una amanida molt fresca.
Ben dinats, continuem el passeig fins a l'altre extrem del municipi per visitar el Molí dels Frares. L'edifici rogenc que trobem al parc acull oficines municipals de promoció econòmica, però entrar al pis inferior és obrir la porta del temps.
Ens explica la història doncs, de gairebé 700 anys del lloc on estem. És un molí que, a més, no és vertical. Normalment estem acostumats a veure aquestes rodes verticals que cau l'aigua i les fa rodar. Aquesta és un molí de roda horitzontal, que és una altra de les curiositats que té, que gira, diguéssim, en pla, totes les estructures perquè giri pla. Passa als monestirs de Sant Pau del Camp, al monestir de Montserrat, etc. Això era el Molí dels Frares, però aquí el que hi havia era un matrimoni, el moliner, la seva dona i les criatures, que són els que s'encarregaven de portar el molí endavant, i ell havia de passar comptes amb els frares. Els frares, al cap i a la fi, el que els interessava és la rentabilitat que els donava el molí.
Sant Vicenç dels Horts està envoltat de muntanya, riu i dues rieres, i al centre del municipi, el Parc del Pi Gros. Aquest també és el nostre patrimoni.
Si aneu a caminar pel riu, que és una activitat força recomanable, al migdia no, en aquest temps, però sí que descobrireu cada temps quines plantes hi ha. Per exemple, ara fa poc estava ple de flor de Sant Joan. Cada època té la seva producció de plantes, de flors, inclús de papallones de diferents tipus, algun conill també ho trobareu, alguna tortuga, alguna serp també, poquetes, perquè s'espanten i s'amaguen. És un lloc per passejar-lo, per gaudir-lo.
Al camí del riu Llobregat, del cantó Torrelles, hi trobem un dels pilars del pont que es va construir per facilitar el trànsit dels treballadors de la colònia Güell.
Ens consta, tenim documentat, que el senyor Eusebi Güell fa un donatiu, a ell li interessava perquè els treballadors poguessin traspassar i poguessin anar a la colònia a treballar, va fer un donatiu important perquè aquesta obra es portés a terme. I estava fet per gent d'oficis, per fusters i per mestres d'obres d'aquí de Sant Vicenç.
I abans com creuaven?
A peu pel gual, o sigui, era com una mena de gual, que quan estava inundat, doncs amb aigua fins als genolls, els cotxes també passaven. Quan van començar a haver-hi cotxes, també s'inundaven. A la colònia Güell, mentre es feia, molts paletes, sobretot, d'aquí de Sant Vicenç, hi van treballar. Jo he conegut a molta gent gran doncs, que havien treballat, inclús amb en Gaudí, no? I l'avi sagristà que li deia a nosaltres, en Josep Sagristà i d'altres, però que més explicaven anècdotes com els hi feia desmuntar una columna o els hi feia fer les columnes sense plom, sense plomar, o sigui, només a ull, perquè s'acostumessin a treballar, no?
Per copsar Sant Vicenç dels Horts i entendre per què els ibers també ho van convertir en la seva llar, cal pujar a la muntanya. Des de dalt del Puig Castellà o del Montpedrós, gaudim de la vall del Llobregat fins al mar. Les millors fotos des de les alçades. I si voleu un altre record de la visita, ho teniu ben fàcil. A Sant Vicenç dels Horts, tomàquets i pebrots. Si us ha agradat la visita, us esperem a la Festa Major d'estiu del 24 al 27 de juliol. La pròxima vegada vindreu a Sant Vi.
Que xula, no la coneixia aquesta cançó, Soc de Sant Vi. Doncs mira, gairebé que sí, gairebé que ens han convençut, vaja, segur que ens han convençut per anar-hi. Que xulo aquest reportatge sobre Sant Vicenç dels Horts que ens ha proposat els companys de Ràdio Sant Vicenç. Eva García, moltes, moltes gràcies. Vinga, va, que canviem de paisatge. Ens anem ara cap al Maresme, cap a Premià de Mar directament. I avui tornem a posar el focus en els nostres amiguets de quatre potes, en les mascotes. Cada vegada són més les famílies que recorren a les guarderies canines quan han de treballar, marxar de vacances o simplement perquè no poden estar una temporada amb els seus gossos. Parlem, doncs, de com treballen les guarderies canines i si han treballat molt aquest estiu. Ho fem en conversa, com sempre, amb el Manel Ferrer, de Premià Mèdia. Bon dia, Manel.
Bon dia, Núria. Doncs sí, avui nosaltres hem vingut a Can Malanut i estem ja amb la Clàudia i l'Edu. Com esteu? Bon dia.
Hola, bon dia. Què tal,
bon
Manel?
Bon dia a tothom.
Doncs mira, responent a la primera pregunta que us fèiem, esteu treballant molt aquest estiu en el que portem d'estiu de moment?
Sí, la veritat que sí, que els gossos venen bastant perquè ja que els propietaris se'n van de vacances i, bueno, ens el porten bastant, no?, perquè, bueno, hi ha bastanta
demanda,
sí. I llavors, pues, sí, la veritat que sí, que tenim bastanta feina, tant a peluqueria canina com a tema de guarderia.
Mm-hmm. Posem una mica de context, estàvem parlant i hem dit dues paraules claus, dèiem aquesta perruqueria i aquesta guarderia canina, que són una mica els dos serveis més grans que teniu, no?, i que doneu.
Sí, correcto.
Sí, nosotros estamos teniendo no solo el servicio de baño y secado en los animales, sino también hospedaje en casa, justamente por época de vacaciones y durante todo el año, y además el servicio de guardería por horas. Ese es un servicio un poco boutique, porque busca simplemente satisfacer la necesidad del cliente puntual, ¿no? Oye, que tengo que ir al médico y no me lo puedo llevar, y mi perro tiene ansiedad por separación. Entonces, este punto es súper importante para ellos, lo valoran y lo agradecen, y tenemos varios clientes de la zona que gozan de ese servicio.
Guarderia canina, que és un concepte que molta gent que ara ens està escoltant i dirà, ostres, jo això no m'havia plantejat, potser amb nens o amb els fills sí, però amb els gossos no. Això és una moda que cada cop va més, ben portada d'algun altre lloc, és a dir, ja funcionava potser en algun altre lloc, això, Clàudia?
Sí, ahora tiene bastante auge porque mucha gente busca destinar no solamente un presupuesto a su mascota, sino también generarle bienestar. Ese punto es importante porque lo que buscamos es también que el dueño se vaya tranquilo. Si tiene que hacer una gestión, que sepa que esté en un lugar seguro, confiable y que lo traten con el mismo amor que en su casa.
Núria, com ho veus això de deixar el gosset o la gosseta a la guarda?
Que jo sé que cada cop hi ha més gent que intenta prendre'ls de vacances, però sí que és veritat que depèn d'on vagis no pots, i deixar-lo per vacances que te'l cuidin, jo això sí que ho havia sentit i conec gent, però això que dieu de l'ansietat per separació, deixar-lo unes hores perquè has de fer tràmits i no el pots deixar a casa, això se me fa estrany, eh? I és habitual, doncs?
Sí, la veritat que sí, els gossos, depèn de quin vincle que tinguin amb el propietari, doncs els afecta més o menys. Llavors, el gos quan entra a la guarderia, per exemple, les primeres hores, sobretot, doncs té els nous, pensem en noves olors, nous sorolls, tot és nou per ells, llavors, clar, els crea una miqueta de, com d'ansietat, no? Ja, no tots els gossos els afecta d'una mateixa manera, però sí que és veritat que les primeres hores es poden sentir estranys pels sorolls, per les olors i tot, i al final s'acaben adaptant, no? Per això és important també a la guarderia parlar amb els propietaris i dir-los quin tipus d'horaris fan els gossos tant de menjar com de sortir, portar-los el seu llitet, el seu platet, inclús alguns gossets que tenen una miqueta més d'ansietat per separació, portar alguna roba del propietari perquè sentin la seva olor, no? I així puguin estar més tranquils.
I se'ls fa exercicis com d'estimulació igual o per entretenir-los com a la canalla, com a les llars d'infants?
Sí, també, o sigui, al final hi ha activitats, no? com poden ser els mateixos passejos, les activitats amb els gossos, i bueno, la veritat és tenir-los una miqueta distrets i sobretot fer l'adaptació perquè el gos estigui tranquil i vegi que on està pot estar tranquil, no?
Molt bé. Clàudia, ara, amb això que us preguntàvem, el fet de marxar de vacances, per exemple, doncs me'n vaig de vacances una setmana fora i no em puc emportar el gos, doncs per les dimensions o per l'espai on vaig, què és el que es recomana? Que potser uns dies abans ja vingui aquest gos a conèixer l'espai, potser, o que l'arribada sigui directa? Com es fa tot aquest traspàs, tant a la vinguda com quan marxen? Perquè també pot passar la inversa, que quan tornin a casa potser també es sentin estranys, no?
Sí, és important si el propietari se lo puede permitir, si su tiempo así se lo deja, que vengan, nos conozcan, formemos un vínculo, sientan que es un espacio seguro, tanto el propietario como el mismo animalito, porque la energía que tiene el dueño se la va a transmitir, así no quiera, a su pequeño melenudo. Entonces sí es recomendable, pero si hay alguien que está con el tiempo muy apretado y no lo puede gestionar de esa manera, pues también nosotros respetamos el proceso que el perro tiene. Sí, ¿a qué hora se levanta? Sí, ¿en ese horario come? ¿Los paseos? Entonces eso hace menos invasivo el cambio. Y al ser el único perro el que tenemos, porque no es que tenemos varios, también la atención va detalladamente a él. Y al regreso sí es importante que el animalito pueda volver a retomar su rutina con el perro. A ver, esto depende mucho de cada personalidad melenuda, pero algunos son como que miran al dueño y dicen, ah, me has dejado aquí y te has ido sin mí, y como que son un poco resentidos en el momento. Luego otros no, son súper felices, van y abrazan al propietario, o sea, abrazan en el sentido melenudo, que los lame, se les trepan encima, entonces ya vuelve la conexión y todo bien. Y algo importante, esto es un consejo para los propietarios, cuando dejen al melenudo, ya sea en el veterinario, la guardería o el hospedaje, despídanse de ellos sin la pena. Porque muchos dicen, ay, lo siento, me dejo. No, es chao, me voy, regreso. Es como que te vas a otro ambiente y el perro no siente el tiempo. No es de que me dejó ayer y ya pasaron 5 días y aún no vuelve y genero... No es tanto a tiempo, es atemporal el perro. Entonces eso es súper bueno para que el propietario también sepa que la energía se transmite y cuando se marchen deben irse en calma, porque eso le va a permitir a ellos equilibrarse también.
Molt bé. Acomiadar-se en positiu. Jo sé, Núria, que tu ets una persona com molt correcta i mai preguntaries per calés. Ja ho faig jo, no et preocupis.
Gràcies,
perquè això...
Això
estem pensant que és un servei molt xulo, però en quant a econòmicament, vosaltres ja n'hem parlat alguna altra vegada i heu dit que és un servei prou assumible, prou assequible, no? És a dir, malgrat que sigui una cosa boutique, és una cosa que es pot permetre, vaja, la població normal, no?, mitjana.
Sí, correcte. O sigui, els preus que tenim nosaltres depèn de la mida del gos, Però bueno, és a partir de 25 euros al dia.
Val, molt bé. És a dir, com un extra més que hauríem de sumar aquestes vacances.
Surt millor que un casal d'estiu de criatura, ja t'ho dic.
Per un nen, sí, és més barat que un casal d'estiu per les criatures. És veritat, mira, vista així, tota la raó. Amb això que explicàveu, perquè vosaltres, a part d'aquesta guarderia que feu, teniu serveis que sumen, per exemple, doncs també pot gaudir d'aquesta perruqueria, no? És a dir, jugueu amb ell, surt a passejar, és a dir, que és un servei que queda molt més lluny que no el fet de que estigui només aquí amb vosaltres, no?
Sí, la verdad es que es un 360. A veces tenemos hospedaje de perritos que dicen, vale, y antes que me lo entregues me lo bañas y me lo cortas y me lo entregas. Entonces el propietario, uno, agradece porque estamos dentro de la comunidad de Premiá y ellos pueden sentir que tienen todo el servicio aquí. Como que un día dicen, oye, no, solo quiero cortar las uñas a mi mascota, pues también me acerco. Entonces es como un 360 que ellos tienen, ¿no? Guardería, la peluquería, un detalle extra que quieren hacerles al animalito. Entonces por ahí también ellos están agradecidos y nosotros también.
De fet, m'explicava un dia també que després els gossos se'n recorden de vosaltres, no? Passen passejant per aquí davant i se'n recorden de vosaltres,
sí. Sí, porque recuerdan el lugar donde se sintieron a gusto y la energía que le transmitió el humano. Entonces, cuando son perros nuevos, para contarles rápidamente, lo que hacemos es que vengan, nos cerramos con llave por dentro, todos son vitrinas, sí. Y el perro es suelto, para que olfatee, para que huele, para que sienta que no hay un punto de amenaza, sino que al contrario, es un lugar seguro donde va a venir a hacerse un proceso que quizás ha hecho en otro lugar o en casa, y así genera vínculo con nosotros. A ver, que también si el perro puede comer un chuche, se lo damos, y los dueños dicen, oye, es la primera vez que mi perro quiere volver a un lugar, porque a veces nos ven, creen que somos los veterinarios que vamos a vacunar, le digo, acá no ponemos vacuna, pero el perro siente esa energía, esa tranquilidad, el que vas a ir poco a poco con amor, y de verdad que se agradece, y los animales pues son amor incondicional, así que...
Ara, Edu, fareu el vostre primer aniversari al setembre. Quina valoració feu d'aquesta experiència, d'aquest primer any de rodatge?
Bueno, el primer any sempre és una mica més durillo, no? Però la veritat que bé, que molt bé, que aquí a Premià han tingut una molt bona acollida per als veïns, ja que el boca a boca ha fet que porti a més gent, que vingui més gent, que la gent confia en nosaltres, i la veritat que estem molt contents amb el procés que nosaltres estem fent, amb el treball que estem fent, perquè ens dediquem també a no només tallar i banyar el gos, sinó que a veure quin tipus de procés té que tenir, depèn de quin gos, no? Veiem molt això, perquè hi ha gossos que els fa més por, que potser són més mogudets i tal, llavors ens adaptem molt al tipus de la personalitat del gosset, no? I al final pues, poder fer-li la millor experiència possible.
Molt bé. Clàudia, gairebé per acabar, ara la gent que potser hi ha gent que torna de vacances i torna a la rutina, que n'hem parlat, que a la gent li costa molt tornar doncs, a agafar aquesta rutina, en els gossos també, com és per ell recuperar la normalitat després d'això, del fet de sortir de casa, de potser estar a una guarderia canina o de marxar de viatge, com hem de fer perquè el gos torni a recuperar la rutina que havíem deixat al juny?
Sí, lo importante es que retomen sus hábitos. Si ellos tenían un horario con su melenudo de salida, volver a retomarlos, los mismos horarios de comida, hacer las mismas rutinas, porque el perro es un animal rutinario de hábitos y se le va formando de esa manera y no lo olvidan, así como hay perros que a veces se extravían y luego de 3 años vuelven y encuentran y reconocen a sus dueños, porque también les pasa con sus rutinas tanto de comida y de paseo. Eso sería lo mejor para que ellos nuevamente se equilibren y se adapten a la zona donde viven normalmente, ¿no? Pero lo bueno es de que ellos al encontrarse con su manada humana es que van a sentirse ya felices, contentos, seguros, a gusto. Algunos sí, depende mucho de la personalidad del animalito, si tienen miedo, si han tenido ansiedad por separación, puede que les cueste los primeros días, no sé, comer, salir, estar medio cabizbajos, pero son casos muy puntuales. La mayoría va a estar contento de ver a su propietario y de poder retomar las actividades que hacían, ¿no? Vale. Y lo importante es que lo hagan desde la calma, porque el animal siente todo lo que tú le transmites, ¿no? Hasta lo que no le dices, y por dentro está por dentro como una olla de ebullición, ellos lo sienten. Entonces lo importante es que lo hagan desde la calma, ¿no?
Molt bé, doncs important aquest consell, Núria, per acabar, que intentem transmetre aquesta pau i aquesta calma i acomiadar-nos doncs, en positiu quan els hem de deixar, perquè ells no ho vegin també com la pena que nosaltres realment ens fa quan els deixem, Núria, eh?
I tant, molt interessant. Moltíssimes gràcies, Manel.
Gràcies, que vagi bé.
Doncs avui des d'aquesta perruqueria canina de Premià, amb el Manel Ferrer, com ja és habitual fent aquest directe, hem parlat de Can Melenut. Aquí no en sortim. sortir el nom de la guarderia canina, però sí, Can Malanut, a Premià de Mar. Nosaltres seguim endavant i ho fem, mira, amb altres qüestions. Avui és dilluns i toca parlar sobre el mar amb aquest podcast tan xulo que ens porten des de l'escala, que es diu Mar a Mar. Hem parlat del mar amb diferents aspectes i encara ens en deixarem molts, però un dels aspectes i que allà controlen moltíssim és el musical. Aquest capítol d'avui de Mar a Mar va dedicat a la cançó marinera, a la Havanera.
Mar a Mar, un podcast per descobrir el nostre mar.
La cançó, la música i la dansa formen part del patrimoni de cada poble i contrada. Com diuen els quicos en una de les seves cançons més mítiques, es cantava i es canta. Ara potser es canta més a la dutxa, però antigament es cantava mentre es treballava, i d'aquí en surten bona part de les cançons del patrimoni musical, entre elles el més mariner. Havaneres, balsets mariners, cançons de taverna, corrandes, sardanes, glossa i moltes altres cançons i estils que tenen el mar i la pesca com a font d'inspiració principal. Ara bé, si hi ha un gènere que ens transporta directament a mar, aquest és l'havanera. A ritme de 2x4, aquest gènere musical neix a Cuba al segle XIX com a ballable, originat en la contradansa criolla o la dansa havanera. A finals del segle XIX i principis del segle XX, l'havanera cubana s'exporta a Europa i arriba també a la península Ibèrica. És a partir d'aquí quan el gènere es fa popular, primer com a ballable, i cant líric i clàssic, i més tard com a cant popular. La Fundació Ernest Morató és l'entitat que vetlla per la difusió i conservació del patrimoni musical de l'havanera. Actualment disposa de gairebé 5.000 partitures i 8.000 enregistraments. Aquesta entitat dona aixopluc a 35 grups d'havaneres, però a Catalunya n'hi ha censats més d'un centenar. Enric Frigola és el president de la Fundació Ernest Morató.
La Fundació Ernest Morató va ser creada fa uns 35 anys amb uns objectius molt clars. Alguns s'han acomplert, els altres no, i molts s'estan complint, vull dir, estan en procés d'elaboració. Va sorgir a Palafrugell per tal, per un cantó, de fer present la memòria de la gent que va impulsar l'havanera en aquella zona, en aquesta zona de la Costa Brava, Calella de Palafrugell concretament. Per altra banda, vetllar perquè aquest gènere continuï viu i, sobretot, com a centre de documentació. Després hi havia una altra, que aquesta no s'ha complert, hi havia una idea, que és la creació d'un museu de l'havanera a Calella de Palafrugell. Aquesta no ha estat possible fins ara, tot i que és possible que l'any que ve comenci a posar-se en marxa una iniciativa semblant.
L'havanera no només es canta i es toca a Catalunya. Euskadi, el País Basc, Astúries, Cantàbria, Illes Balears i Andalusia tenen una llarga tradició d'havaneres. Només l'any passat a Catalunya es van organitzar prop de 600 cantades. Vist això, es pot deduir que l'havanera passa per un bon moment.
La qualitat dels grups ha millorat molt, molt. No diré que tots tinguin una qualitat extrema, però en general, quan escoltes ara grups de havaneres els més freqüents, els que més actuen a les cantades de tot el país català, doncs hi ha un rigor musical, un rigor artístic, que és molt difícil de trobar als inicis d'aquest moviment, no? O sigui, l'estat és bo. Ara, una altra cosa és el futur de l'havanera. La Fundació està molt interessada i preocupada per aquest tema, perquè el relleu generacional és baix. Existeix, però és baix. Aleshores, intentem des de la Fundació potenciar tots els grups de gent jove, que no són molts, però n'hi ha, que sorgeixen arreu de Catalunya. És una de les tasques que en aquests moments tenim més present.
Una bona mostra d'això també és la difusió de l'havanera als mitjans de comunicació. Programes com el Sons a Cau d'Orella de Ràdio L'Escala porta ja 18 anys en antena i comparteix graelles amb la Xefla a Ràdio Mataró, Sons de la Terra, Ràdio Estel, Ràdio Havanera, Ràdio Palafrugell i a Ritme 2x4 a Ràdio Calella Televisió. Joan Brugués és el conductor del programa Sons a Cau d'Orella de Ràdio L'Escala.
la manera dintre el món dels mitjans de comunicació, a vegades abans, més ben dit, no a vegades sinó abans era inexistent, però gràcies a gent que va començar a fer programes, els meus antecessors i els que tinc una bona amistat, vàrem aconseguir doncs, que els mitjans de comunicació, en aquest cas com les emissores de ràdio, se'n comenci a parlar, se'n faci difusió i també s'expliqui aquest gènere musical, les cançons, els grups, se doni informació, que abans això no hi era. Sí que cada emissora tenia el seu programa de sardanes, però de maneres, com es diria, en castellà, brillaven per sua ausència. Ara estem en una bona època perquè hi ha cançons, hi ha noves produccions, s'hi aposta, ja a vegades inclús hasta gent del gènere, sinó que altres cantants de fora, inclús he pogut fer un programa d'altres intèrprets, altres compositors que han fet havaneres i han enregistrat havaneres i també alguna peça hasta de cant de taverna, però sí, s'ha passat de les clàssiques d'abans que ja tothom sabia el que cantarien, ara noves peces com el Vestida de nit o la Barca xica, i vull dir que està viu que hi hagin cada vegada doncs, que ens arriba un treball discogràfic, almenys hi trobem novetats.
Cantades a peu de platja i carrer i festes majors són els escenaris més habituals que trepitgen els diferents grups de veneres. Una roda d'actuacions que té l'estiu com a punt àlgid. Isidre Pagès és membre del grup escalenc Oreig de Mar.
Bé, nosaltres, per exemple, aquest any en tenim unes 35, més o menys, principalment a la costa, evidentment. On es poden portar? Mira, al moment que fem aquesta gravació, doncs ahir vàrem anar a Molló, quasi 2 hores d'aquí. Recordo que l'any passat, a les mateixes dates, vàrem anar a Vidrà, que ara és una mica més lluny. Aquest any hem anat a Montesquiu, hem anat a Olivella, al Garraf. Jo et diria que et sents més còmode, depèn del públic que tens. Per exemple, ahir a Molló va ser fantàstic. Va haver-hi un públic totalment receptiu, molt atent, i a vegades hem actuat a llocs que en què agafes, fots el camp i ningú se'n dona compte. Depèn molt de si està muntat com un concert de veneres, si està muntat com una audició allò de música de fons. Depèn molt de l'organització que hi ha.
El grup escalenc Oreig de Mar comença a pujar els escenaris a l'any 1967. Més de 50 anys després, a les cantades segueixen els grans clàssics, però la venera ha triat allò de renovar-se o morir.
Mira, nosaltres treballem amb 30 i pico de cançons, una trentena, i depenent del públic i depenent del que veus a dalt de l'escenari, doncs tries unes cançons o tries unes altres. En principi nosaltres fem 3 repertoris i els anem rotant per poder fer les 30 i pico de cançons. La venera, com va arribar aquí, que se'n deien americanes, era la típica en castellà. Afortunadament sempre hi ha hagut compositors, Ramon Carreras Peric, autor de Calamongó, Llop de Mar, i alguns altres, però especialment hem d'agrair molt a en Josep Pastons, que n'ha musicat més d'un centenar, entre veneres, boleros... Clar, quan parlem de veneres, hem de parlar de cant de taverna. Havaneres, boleros, valsos, rumbes, sardanes, tangos, etc. Aquí entra tot. Si tu fas un concert d'havaneres, acabaràs el concert i la gent s'adormirà, estarà tota adormida. Almenys és el que creiem nosaltres. I afortunadament, dic, gràcies a en Josep Pastons i els lletristes que li van donar les lletres, doncs hi ha hagut una innovació i molta havanera en català o valsets en català.
Un dels músics i cantaires que també va passar per Oreig de Mar és en Ramon Manent, una figura cabdal en la difusió i recuperació del patrimoni musical tradicional i, per tant, també de la cançó marinera.
Jo no sé, les cançons del Misterio són patrimoni popular. Els canta tothom. El meu avi, el canó de Palabó, això és cançó popular, ara ja. No? Ja és patrimoni actual. És que la tradició sembla que ha de ser una cosa molt antiga, i no, la tradició a vegades s'està fent, això és una cosa. Llavors, quan anem a la tradició antiga, que és el cançoner de l'Escala, que és l'obra del cançoner, amb l'Orfeo Català entremig i la Palmira Jaqueta i venint a l'Escala a recollir cançons de la Víctora Català i tal, això és una tasca molt científica, diguéssim, de recuperació del coneixement d'aquestes cançons, però no parla de la pràctica. Què es fa amb aquestes cançons? Què se'n fa? Es guarden en una biblioteca, es guarden en uns amb uns cançoners, però això es torna a cantar? És molt difícil tornar a cantar tot això, eh? I si es torna a cantar, com es torna a cantar? Perquè aquest patrimoni es cantava a casa, no es cantava a l'escenari, es cantava a la feina, es cantava on fos, però era una pràctica social. I a més representava a la comunitat, en certa manera, perquè eren cançons que la gent coneixia, la gent en participava, si eren catxondes, reien quan s'havia de riure, i si eren romàntiques, doncs s'emocionaven quan l'altre les cantava o les cantaven. O sigui, tenia una funció social molt concreta que no és la dels escenaris, que no és la que ha cobert després la venera. Si no es canta, no es manté viu. L'única manera de mantenir viu és cantar-ho. Gravar discos i tot això, bueno, està bé, però gravant discos no mantindrem... Bueno, gravant discos... És que, bueno, gravant discos, vendrem discos. Però no sé si comunicarem uns sentiments, uns continguts representatius de la manera de ser dels catalans ara.
Projectes com el Cantut, festes com la Festa de la Sal de l'Escala, programes de ràdio i, evidentment, totes les cantades d'havaneres són la clau perquè tot aquest patrimoni musical i mariner no es perdi, però sobretot, el més important de tot, és seguir cantant al mar i arran de mar.
Mar a Mar, un podcast produït per Ràdio L'Escala amb Sergi Corral.
Doncs això, Mar a Mar, que ens acompanya és en aquest punt de pau i de celebró cada dilluns. I cada dilluns també, canviant totalment d'àmbit, el que fem és posar-nos una miqueta més friquis de l'habitual. És el Friki Time que ens proposen des de Ràdio Vilafant. Avui, amb un anime que ens explica o que ens parla de quan la vida adulta no és ben bé com havíem imaginat, no? I com la pensàvem de joves i com és el final de tot. Un manga per a noies que es diu Ayazawa.
Friki Time d'estiu.
Música, moda i, sobretot, de somnis que es trenquen mentre es madurem. Amb aquest punt de partida, l'autora Ayazawa ens planteja grans obres com, per exemple, Paradise Kiss, Històries d'un vecindario o Nana, que ja la tenim completa en català amb una edició especial de 7 volums. Avui al Freaky Time parlarem de les obres d'aquesta gran autora de manga per a noies.
Has dit manga per noies?
Sí, exactament. Aquestes històries que teixeix Ayazawa es publiquen sobretot en revistes pensades per noies, però això no vol dir que només siguin manga per noies. Ens explica històries adultes, no són noies d'institut, per tant, els problemes i això que els hi passa, doncs, és de noies més adultes, no? El tema d'enamorar-se, embarassos, doncs, la vivenda, no? Aquí tot això surt, però també hi ha personatges masculins molt ben construïts i un home o un noi adult, doncs, també li poden interessar aquestes històries.
Has llegit moltes obres d'Ayazawa. Amb quines obres et quedes i per què?
A veure, fas una pregunta difícil, perquè em quedaria potser en Paradise Kiss, però primer et parlaré de Nana, que és la més coneguda. Nana, per començar, us dic que Nana vol dir 7 en japonès, El número 7 en japonès és Nana i el número 8 en japonès és Hachi. Què ho dic? Perquè això té relació amb la història de Nana, perquè ens parla de dues nanes, no? De dues protagonistes que es diuen igual i que acaben convivint juntes per històries de la vida. I clar, com que les dues es diuen Nana, doncs una es diu Nana i l'altra és la Hachi, no? Una és la 7 i l'altra és la 8. M'encanta Nana per la música, perquè encara que llegeixis el manga, doncs la música traspassa el paper. Jo em vaig veure primer l'anime i després llegir el manga. M'encanta Nana perquè explica i ens parla de relacions amoroses i de relacions tòxiques, i ho explica de manera no dramàtica, no? Ho explica molt i molt bé, i precisament ens parla d'això, no? De que madurar i créixer com a persones, doncs, no sempre és fàcil. A més, un altre punt a favor de Nana és l'edició en català, que és preciosa, amb aquests volums de color fúcsia, volums dobles, en format Kazenban, que tenim 7 volums, precisament 7, no?, que és el número màgic d'aquesta història. Et deia Paradise Kiss, que potser és la meva preferida, i em diràs per què. Doncs perquè parla de moda, a mi el tema de la moda em té el cor robat, parla molt de creativitat, i una de les coses que crida més l'atenció Paradise Kiss és la diversitat d'identitat de gènere gènere, que ens parla, no, de... Bé, ens parla de bisexualitat, ens parla de transexualitat, no? I jo crec que això és molt interessant. I a més té un altre punt molt interessant per a Disquis, doncs, que connecta precisament amb una altra obra d'Iazawa, amb personatges, que és, amb una altra obra que es diu Històries d'un vecindario, o el títol en japonès, que és Gokinjo Monogatari. Jo recomano la lectura de totes dues, però també l'anime. O sigui, si podeu veure's l'anime i després llegir-vos els mangas o al revés, val molt la pena, perquè el tema de la música és brutalíssim i els dos animes, tant Paradiskis com Nana, tenen una música brutal a l'altura de l'obra escrita, com podeu escoltar en aquest podcast.
Jo som parella no només al Free Time, sinó també a la vida real, i has parlat de somnis trencats en aquestes obres. I tu creus que quan som adolescents ens imaginem una vida diferent de la que hem acabat tenint?
Sí, has fet una confessió aquí, que en realitat sí que som parella des de fa molts anys, i no m'esperava per res la vida que tenim en l'actualitat quan era adolescent. De fet, no m'imaginava, doncs, poder fer un podcast com aquest amb la meva parella. Això és una de les coses que no m'imaginava, però és fantàstic. No sé si a tu el dibuix de Iazawa et crida l'atenció o...
Bé, no, he començat a llegir Nana, encara Paradiskis és una de les obres que tinc pendent, i tu parles de dibuix, i com em parlaries o com el definiries el tipus de dibuix d'Iazawa?
Doncs té un dibuix molt estilitzat, a mi m'encanta, doncs, com dibuixa els personatges femenins i també els masculins, però sobretot els femenins. A Nana sobretot hi trobem una estètica punk, a mi m'encanta, perquè té moltes influències de la dissenyadora Vivian Westwood, però també, o sigui, en Anna, per exemple, ho veiem molt bé, no?, que és capaç de fer un personatge molt punk, no?, amb una estètica així com molt fosca, però també és capaç de fer personatges monos, no?, com en diuen en japonès, kawaii, que els abraçaria sense parar, i allò, achuchables, no?, com es diu en castellà. A més és que té un dibuix preciós, a més, a Paradiskis, que trobem tot el tema de la moda, doncs és fantàstic, perquè els vestits, tal com els dibuixa, tots els detalls que fa són espectaculars.
Bé, doncs, com que ja està mig convençut, continuaré llegint Nana, Paradiskis, quan pugui també tinc intenció de llegir-me'n. No és el meu estil, però sí que Nana m'estava agradant, he de continuar. Tinc masses lectures pendents, i espero que amb aquest podcast d'avui, doncs, haguem convençut a més gent d'aquesta gran autora, que és Iazawa, i fins aquí al Free Time d'estiu. Nosaltres som parella i formem el Free Time, i som en Dani
i la Mercè. Fins la propera.
Adéu.
El Dani i la Mercè compartint més que la seva passió per als mangas i pels animes, compartint també aquest trosset de privacitat que, en fi, ja sabíem que eren parella, eh? A mi no m'ha desvelat res, però potser els oients sí, per això tenen aquest bon rotllet en els Friki Times de dilluns. El Dani i la Mercè, que, perdoneu, nois, el meu poc friquisme, no sabia que Aya Iazawa era autora, jo l'he confós amb el títol d'un còmic, i no, és l'autora, és la dibuixant d'aquests manga que ens proposàveu. També molt interessant. Aya Iazawa, l'apuntem a la nostra llista d'autores recomanables. Va, tanquem Friki Time, obrim agenda. Tornem a saludar la Lídia Porta, de Radio Ciutat de Tarragona. Lídia, bon dia de nou.
Hola, bon dia.
Has obert i tanques programa, eh?
Quasi.
Fas un complet avui. Lídia, ràpidament, que no tenim massa temps. Mira, la primera proposta és de cinema al Catllà.
Doncs sí, tenim una projecció de la pel·lícula infantil o animada Zootropolis 2 de Disney, i això, doncs, forma part de la programació de l'últim dia de la Festa Major del Catllà, que també hi haurà una representació teatral i una tornada per part de la Colla dels Diables del Catllà, i tot això avui a les 10 de la nit, la projecció de la pel·lícula.
Molt bé. Va, més enllà, ja veieu, del cap de setmana, un cap de setmana que el Catllà ha estat molt, molt intens. Com també a Igualada, sembla que ens proposes un piromusical.
També per una festa major de tancament. Igualada acaba avui la seva festa major en honor a Sant Bartomeu amb un piromusical sota el títol Il·luminem el cel, a càrrec de la pirotècnia Estatella. I, doncs, bé, com tots els piromusicals, doncs hi haurà una combinació d'efectes pirotècnics, llum, colors i música perquè hi ha una experiència que doni tancament a la festa major. I això és avui a les 11 del vespre al camp de futbol de les Comes.
Anem pujant del Catllà cap a Igualada, i ara hi ha amunt de tot a l'escala.
Doncs sí, tenim el concert a guitarra i veu de Josep Manzano i d'Enric Muñoz dintre del que és la 23a edició del Festival de Guitarra Girona Costa Brava. I això és un projecte conjunt que el que faran seran interpretar cançons llatines com boleros o habaneres. Això, però, serà demà a les 8 del vespre a l'Alfolí de la Sal de l'Escala i té un preu de 13 euros l'entrada.
Molt bé, doncs ja està ras i cura avui l'agenda així una mica més ràpida, però queden apuntats aquestes tres activitats. Gràcies, Lídia, fins demà.
Fins demà, adéu.
Vinga, va, i l'apunt final, ara sí, a falta de res, 3 minutets per tancar, 2 minuts per tancar programa, el demanem a Ràdio Televisió Cardedeu. Allà ens acompanya el company Jordi Mariscot. Jordi, bon dia de nou.
Bon dia de nou.
Finestres obertes o finestres tancades? Alguna aportació així d'última hora interessant?
Hem tingut un debat i m'agradaria ficar un àudio de l'Adrià, que ens envia un àudio des de Banyoles. Escoltem-lo.
Oh, bon dia. La disjuntiva habitual és fotot de calor o fotot de mosquits. Doncs jo en tinc una altra. Fa poc m'he mudat en un entresol que dona al riu, un riu al qual la gent hi va passejar el gos. O sigui que ara estic en la disjuntiva de fotre de calor o que tot creguis tu que va passar el gos a hores indecents del matí em vegi a mi i a la meva senyora en paños menores. O sigui que estic...
A veure, Adrià, potser l'indecent ets tu. Si vas en paños menores. És broma, és broma. A casa tothom, a veure, ja no s'escandalitza ningú, eh? Tu quan veus una finestra oberta ja has d'assumir que allí pots veure el que sigui, no? Des del carrer, si tu veus una finestra oberta, preparat.
Estàs jugant amb la curiositat humana. Jo com a persona curiosa t'ho dic aquí. Adrià, ets una mica indecent. Si vius en un entresol, un pantalonet tot tu, no dormis amb el cul a l'aire, sisplau.
Sí. Bueno, depèn de com sigui el cul, també t'ho dic.
Això ja... a gustos de cadascú.
A ell i a la seva senyora.
Sí, ja per tots els públics. Aquí cobrim tot l'espectre.
M'agrada aquesta disjuntiva. Escolta, no tenim més temps, Jordi. Hauríem d'avançar el tema de la setmana vinent. Ai, de demà i ja.
Si vols, també t'avanço els de la setmana
vinent. Ja sé que ja els teniu.
El tema de demà és... Què porteu als peus? Sandàlies, sabates...
Xancles.
Xancletes, les sabates barefoot. Demà tindrem un debat interessant.
Sí. Dona molt de el tema. I tant.
Jo de dir que ara mateix estic descalç, per tant, ja teniu la meva preferència.
És que, clar, un despullat, altre descalç, escolta, eh?
Aquí...
fa calor.
Cadascú fa amb la calor el que pot.
Clar que sí. Doncs, Jordi, moltíssimes gràcies i demà tornem a parlar, d'acord?
Perfecte, fins demà.
Fins demà. Amb aquesta darrera connexió amb el Jordi Mariscot, el company de Ràdio Televisió Cardedeu, que ens acompanya aquesta setmana, ara sí, tanquem l'Obert per Vacances d'avui. Hem encetat una nova setmana, aquí s'està començant a tapar el cel, i ja m'ho deia l'Alexa, que avui plouria. Anem cap a casa a recollir la roba que està penjada, que no sigui que se'n torni a mullar. Demà més a partir de les 9. Bon dilluns.
La xarxa de comunicació local.
Qui no ha fet mai un bon forat per esta vida? Qui no ha jutjat sense saber en esta vida? Qui no ha jutjat sense jutjar-se a si mateixa? Qui no ha ocultat la veritat per no trencar? Qui ha ocultat la mentida? Qui ha ocultat la mentida? Tant de pecat! Jo vull viure tranquil·la, encara que és mentida, i amb el meu pecat m'hauran, ai, de soterrar. Tant de picar.
xarxa de comunicació local. Ràdio L'Escala.
La xarxa. Notícies.